Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça, tot i que Laporta ha ratificat a Koeman, per ser president i entrenador, s'han vist aquest matí a la Ciutat Esportiva, continua havent molt de debat al voltant de la banqueta blaugrana sobre la decisió de Laporta de mantenir l'entrenador, i es parla molt també de la figura de Xavi, de si està preparat per venir, de si seria el relleu ideal, dels dubtes de Laporta sobre la seva figura. Doncs d'aquí a uns minuts, Esports Cope, en parlem una estona amb una persona que coneix molt bé a Xavi. Serà de seguida. A l'Espanyol sentirem avui Adrià Pedrosa, que ha passat per sala de premsa en una setmana feliç per l'Espanyol després de la victòria de diumenge davant del Real Madrid. Ens explicarà el Quique Iglesias que el club té la voluntat d'iniciar converses per renovar-lo. Atenció que la Generalitat ja parla d'ampliar ben aviat el 80% la capacitat als estadis. Recordem que la propera cita pel Barça al Camp Nou serà el dia 17 d'octubre, partit contra el València. El proper partit de l'Espanyol a casa és dilluns 18 davant del Cádiz. A segona divisió, derrota del Girona 1-2 a Montilivi davant l'Almeria, i la cosa es complica de veritat. El Girona està quart per la cua, empatat a punts amb el Saragossa, que marca el descens. Només dues victòries, dos empats i quatre derrotes acumula el Girona en el que va de temporada. Avui arrenca la Champions femenina. El Barça, que és l'actual campió d'Europa, debut aquesta nit al Johan Cruyff rebent l'Arsenal. En bàsquet, atenció, tots pendents del Teatre del Liceu de Barcelona, on Pau Gasol ha d'anunciar a partir de les 5 de la tarda què passa amb el seu futur. Després en parlem amb l'Albert Díez. Avui, per cert, juga el Barça, partit de Lliga CB, rep el Palau al Saragossa a partir de 8:45. S'ha presentat aquest matí una nova edició del Rally Catalunya, que es farà del 14 al 17 d'octubre. És la penúltima prova del Mundial, íntegrament sobre asfalt. I ja tenim el Barça d'handbol a Doha per afrontar a partir de demà la Super Globe, en format de final avui, demà partit de quarts de final contra el Zamalek egipci. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com cada dia via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si creieu que Xavi està ja preparat per venir al Barça. Creieu que sí la majoria, el 59%, creieu que no, el 41%. En clau Espanyol, us preguntem si l'equip que va derrotar el Real Madrid diumenge és ara mateix l'equip de gala. Creieu que sí el 29%, penseu que falta Puado, la gran majoria, el 68%, i creieu que falta David López, el 3%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Like a snake, you are with me.
Yeah. Vinga, comencem el programa abordant l'actualitat del Barça. Tinc aquí l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Bé, han passat el president i l'entrenador pràcticament de ni parlar-se. Avui sabem que s'han vist i han estat parlant una bona estona, amb bon to i d'una forma informal a la ciutat esportiva, no?
Gairebé han passat de ni saludar-se a trobar-se avui a la ciutat esportiva, perquè la porta, ho han captat les càmeres del Golazo de Gol, arribava a les instal·lacions de Sant Joan d'Espí a les 9:40 del matí. Això vol dir que hi era 20 minuts abans de l'entrenament i en sortia cap a 11:45 en el seu cotxe parlant pel telèfon mòbil. El que podem explicar, alguns detalls d'aquest matí, el que ha passat a la ciutat esportiva, és que s'han trobat. Ha sigut una trobada informal, Laporta i Koeman s'han saludat, han parlat breument, però això vol dir que alguna cosa ha canviat. Ha canviat des de que dissabte Laporta el ratifiqués primer en privat i després públicament. Per cert, em diuen que quan es van veure cara a cara el dissabte a la ciutat esportiva, Koeman fins i tot va plorar. Estava molt tocat i el va veure Laporta realment visiblement afectat a l'entrenador del Barça. Doncs bé, ha canviat la relació entre els dos. Laporta deia que era sincera, que el veia un bon home, una persona de club. Avui s'han saludat i veurem si això vol dir alguna cosa. Un dels temes que li molestava a Koeman en les darreres setmanes és que el president anava a la ciutat esportiva i ell ni tan sols se n'assabentava, perquè Laporta no baixava ni a saludar-lo. O, per exemple, després del partit al camp del Benfica, Laporta baixa al vestidor donant ànims als jugadors i ho fa mentre Koeman està oferint roda de premsa. Per tant, era evident que la relació estava trencada. Avui, Laporta, que habitualment va esmorzar un cop per setmana a la ciutat esportiva, almenys sí que ha anat a saludar el tècnic en aquest intent de donar-se treva per afrontar els propers partits que té el Barça, que no són altres que València, Dinamo de Kiev i Real Madrid al Camp Nou. Veurem si els resultats acompanyen a Koeman. Això voldrà dir que el tècnic allargarà el seu crèdit almenys fins unes setmanes més.
I en aquesta línia, i per tenir la festa en pau, sabem també que Koeman tenia previst donar alguna entrevista a algun mitjà holandès durant aquesta aturada per seleccions i que Koeman ho ha aturat per no dir alguna cosa que pogués embolicar més la troca, no?
Sí, havia de participar en un show de Johnny De Mol, que és un programa de la tele holandesa. Són molt bons amics. De fet, fins i tot va estar a la boda d'un dels fills de Koeman, però, pel que sabem, el tècnic holandès ha dit que de moment no vol fer més entrevistes. És veritat que les compareixences i les diferents entrevistes que va oferir al seu país fa unes setmanes van generar encara més clima de tensió i ara que les aigües estan una mica més calmades vol contribuir a que continuï almenys aquesta calma entre Laporta i Koeman. Per tant, de moment ha dit que no farà entrevistes. També ens explicaven l'altre dia que tenia previst anar al programa del Canut a Vaca Sagrades, que són molt bons amics, i va dir que no, de moment no era el moment, que més endavant segur que aniria a plató, però que ara és millor que se centri en treballar amb l'equip i no en oferir declaracions a mitjans de comunicació.
Escolta, canviant de tema, has preguntat per la situació de dos futbolistes, Umtiti i Lenglet. Umtiti segueix sense jugar i Lenglet ha passat de ser titular la temporada passada a ser ara mateix el quart central i jugar molt poquet, pràcticament res.
És que titular només ha estat contra el Getafe. Lenglet després ha tingut minuts en temps afegit en 3 partits. L'últim va ser el Wanda Metropolitano i clar, he preguntat a l'entorn de l'Englet si és que passa alguna cosa o és una decisió tècnica. M'han dit que ha parlat amb Koeman, però ja ho vam explicar la temporada passada. L'Englet ha tingut bastants problemes al genoll, una tendinitis que arrossega des de fa temps i no és una excusa, no ho volen utilitzar com una excusa, però diuen que també li ha anat bé descansar, no jugar massa en aquest inici de temporada perquè així s'ha pogut recuperar bé i està pràcticament al 100% del genoll. I en el no hi mal que por bien no venga, ho resumeixo amb aquesta dita, no? I en el cas d'Umtiti, em diuen que és una decisió tècnica, perquè el genoll el té bé, des de pretemporada no li surt el líquid aquest que li provocava els dolors o la inflamació en la zona crítica, que és la zona crítica d'Umtiti, i si no jugués perquè Koeman de moment no compta amb ell.
Perfecte, així ve el dia en blaugrana. Alguna cosa més? Unes declaracions de Depay, no? Ens arriben?
Sí, de Depay i de Pjanic. Sí. De Depay, una declaració que podríem dir que és d'amor al Barça, l'ha fet a ESPN. Li pregunten directament si se'n penedeix d'haver fitxat pel club blaugrana. Ell diu, com pots fer una pregunta així, com t'atreveixes? El Barça és el club més gran del món, per tant no se'n penedeix, està feliç d'estar aquí. I Pjanic, que llança un altre dardet directament contra Ronald Koeman des de Turquia, a Bein Sports, diu que el Barça, per sortir d'aquesta situació tan crítica, necessita un bon líder, necessita un gran líder per posar en marxa l'equip.
No sé si aquest líder podria ser Xavi, a curt, a mig o a llarg termini. De la figura de Xavi en parlem de seguida. Esports Cope, Helena, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esto es muy fácil. Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Koeman està ratificat per la porta, però hi continua havent molt de debat al voltant de la figura de Xavi, de si ha de venir ja, de si és el moment o no, de si la porta, que no ho veu clar, ha de reconsiderar la seva postura, de si ha de fer cas de la gent que té al costat, que li diu que Xavi és la persona adequada. Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi, tota una vida vinculada al Barça, en la seva última etapa com a responsable de l'àrea de metodologia. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com va tot?
Bé, bé? Tot bé.
Perfecte. Sí, sí, sí. Perfecte. Escolta, et trasllado d'entrada la pregunta que avui fem als nostres oients Esports Cope via Twitter, que és si creieu que Xavi està ja preparat per agafar la banqueta del Barça?
Sí, jo crec que sí, sincerament. Conec el Xavi, he viscut la seva trajectòria, primer com a jugador i ara també com a entrenador. Tenim una relació molt estreta. Crec, sincerament, que sí, està preparat, perquè possiblement sigui qui millor coneix el club i la seva idiosincràsia.
Tu creus que si li plantegen ara, ell ja diria que sí?
Doncs no ho sé, fa uns dies que no he parlat amb ell. Jo sé que ell estava centrat en l'Al-Sadd, té un compromís, té un, d'alguna manera, entre cometes, un deute moral o un compromís moral amb les persones que van confiar en ell, primer com a jugador i després com a entrenador. També sé que, evidentment, el Xavi té el seu cap en el Barça amb un curt, mig o llarg termini, jo crec que a curt, mig. Però, de totes maneres, en aquests moments no sé si ell diria que sí, degut precisament a aquest compromís que té ell en allà.
L'altra pregunta, Joan, és si aquest és un moment oportú per agafar-ho. Ho dic perquè la situació és molt complexa, la conjuntura és complicada per Xavi o pel que vingui.
No, oportú no ho és, indiscutiblement. Aquest és un moment fotut. La veritat és que la cosa s'ha anat girant fins a la situació actual. Ningú pensàvem que dos anys enrere que poguéssim arribar a una situació com la que estem, esportiva i econòmicament. Mm. El club està en un moment molt, molt, molt delicat i oportú no ho és. No és el moment per venir, Xavi, perquè penso que es cremaria un actiu molt important del club en aquests moments. La meva opinió personal és que si es planteja un projecte a mig llarg termini, encara podria ser factible. Si és una cosa a curt termini i per sortir del pas, evidentment crec que no és el moment perquè Xavi vingui aquí. Però també et repeteixo que és una opinió molt particular i que no he parlat amb ell en aquest sentit.
Ja. Si ja et truca i et diu, Joan, m'han trucat del Barça, m'ha trucat a la porta i m'ha dit que ho agafi ja. Tu quin consell li donaries, Joan?
Ell no em trucarà per demanar-me això, perquè ell és una persona gran, està ben rodejat per persones també de la seva confiança, i malgrat que que sí que tenim una relació molt estreta, no crec que em truqui per demanar-m'ho, no. Si m'ho demanés, li diria que potser no és el moment.
Ja. Pel que sabem, Laporta té dubtes pel tema de l'experiència. Ho entens?
No, francament, però hi ha moltes coses que no entenc d'aquest senyor.
Quines coses?
Home, hi ha moltes coses que va prometre a la campanya i moltes coses que es van dir i que, efectivament, no s'estan duent a terme. No confio en aquesta persona en aquest moment, sincerament.
No hi confies?
No.
Clar, sobta molt a molta gent que quan es fa el discurs de que es busca una persona que cregui en el model Cruyff, en això que coneixem com ADN Barça, alhora es consideri que Xavi, o que es tinguin dubtes sobre Xavi des d'aquest punt de vista, no? Si tu penses en una persona que pugui encaixar bé en aquesta idea, és Xavi.
Per això, precisament per això, perquè jo crec que ningú té dubtes, no? Ningú té dubtes de que el Xavi seria qui millor podria portar a terme aquesta idea, perquè és qui l'ha viscut internament des de petit, des de sempre, durant molts anys com a jugador. Ho està vivint ara com a entrenador, perquè malgrat que està lluny d'aquí, veure jugar a l'alçat és una rèplica d'aquesta idea i, per tant, no hi hauria d'haver cap dubte. Per això t'he dit que no confio, perquè si hi ha dubtes respecte al Xavi, apaga i vámonos.
I quan sents els noms que hi ha a la llista, Pirlo, Marcelo Gallardo, Robert Martínez, Ten Hag...
Cap d'aquests ens garanteix que tornem a aquesta idea que ens ha fet grans i que ens ha fet diferents. Jo no conec en aquests entrenadors, només els conec a distància, com possiblement molts de vosaltres. Possiblement més vosaltres els coneixeu que no pas jo. Jo no puc jutjar si són bons o no, si farien una bona tasca aquí, però amb tota seguretat no hi hauria aquesta idea. Seria una altra cosa. Si el plantejament del club és que això és una època passada i que cal foc nou, aquests entrenadors potser porten aquest foc nou. Però tornar a aquesta essència que ens ha fet diferents i que ens ha fet ser el model del món, no hi ha ningú millor que el Xavi que ho pugui portar a terme, està clar.
Clar. Abans, quan Laporta es plantejava certes coses en la seva primera etapa com a president, clar, tenia la referència, per exemple, de Johan Cruyff. Li preguntava al Cruyff i el Cruyff aconsellava i normalment Joan Laporta li feia cas. No sé si creus que falta ara mateix el club o algú a prop de Laporta que marqui la línia i si creus que el club hi ha certa desorientació sobre cap a on anar.
Sí, en aquests moments no hi ha cap dubte. Totes les notícies són de que hi ha una desorientació important, discrepàncies en aquest sentit i una desorientació important que no ajuda gens en aquests moments que són complicats.
El fet que Xavi fos la pedra angular del projecte de Víctor Font a les eleccions, creus que hi pot tenir a veure també en el fet que Laporta no aposti per ell?
No ho sé. Jo penso que seria greu si això és un condicionant perquè Xavi vingui. Si realment es creu que el Xavi és la persona adequada per venir, si es creu de veritat, ens semblaria molt greu que aquest fos el motiu per al qual no ve. Jo el dubte el tinc amb si realment es creu amb aquesta idea i amb aquest model. Per altre cantó, el Xavi en el seu moment ho va deixar clar. Va deixar clar i es va mantindre neutral en aquestes eleccions. Tenia una relació amb el Víctor, efectivament, i amb nosaltres, però també tenia una relació personal amb el Laporta de la seva etapa de jugador i, per tant, el Xavi es va mantenir al marge. O sigui que crec sincerament que no hi ha peu a pensar que el Xavi... que aquest sigui el motiu per al qual el Xavi no vingui aquí.
Escolta, que es trobés Xavi, en el cas que acabés venint al vestidor amb gent com Piqué, com Busquets, com Alba, com Sergi Roberto, ho veus un problema o no té per què ser un problema?
Home, jo penso que és, en part és un avantatge perquè han estat companys durant tota la seva etapa de jugadors, companys d'una etapa realment gloriosa i fantàstica del club. Crec que, a més, sincerament, per lo que sento, per lo que sé, seria benvingut el Xavi com a entrenador i, per tant, crec que això ajudaria, podria ajudar, perquè una de les coses que penso que estan faltant és que aquests jugadors que van arribar, ni dos o no tant, de fora, i els jugadors que pugen de baix, el que necessiten de veritat és un coixí, com en el seu moment van tenir el Xavi, l'Iniesta i tots els altres. Tots els jugadors que han anat pujant han tingut un coixí de jugadors de casa que els han ajudat a portar a terme aquesta idea, encaixant el vestidor, i que és necessari, perquè si no ens trobarem amb gent de fora que no donen aquest recolzament que els joves necessiten. I en aquests moments que van emergent gent jove, doncs el que necessiten és jugadors de casa que els donin aquest recolzament.
Vaig acabant, Joan. Et vull preguntar per Koeman. La decisió que ha pres la Porta de moment és donar-li continuïtat. El veus capaç de treure això endavant, si li donen temps?
Jo no conec el dia a dia del treball de Koeman i de qualsevol entrenador. Llavors, doncs, és molt difícil jutjar si és la persona adequada per seguir portant això. És un moment molt complicat per qualsevol entrenador. Koeman va viure de la font del Cruyff i vull pensar que en alguns aspectes doncs, realment la seva idea de joc és aquesta. També t'he de dir que no ho he vist massa plasmat. Llavors, doncs, depèn del que es vulgui de cara al futur. Si realment es vol tornar a l'essència del que ha sigut el Barça i del que ha sigut l'ADN a Barça, jo penso que és un moment per fer un canvi, evidentment, perquè és un moment molt delicat, efectivament. Crec que és el moment, que ja ho era, les eleccions, si ho van plantejar així, és un moment d'un canvi de cicle. Però un canvi de cicle, de veritat, sapiguem d'on venim i sapiguem el que ens va portar a ser el model del món.
Clar, perquè el debat és una mica aquest, allò de és lo que hay, si amb el que hi ha es pot jugar millor o si amb el que hi ha de moment no es pot fer més del que s'està fent.
Sí, perquè la base d'aquesta etapa van ser els jugadors de casa més els millors jugadors de fora, o molt bons jugadors de fora. I aquesta és la idea amb la qual tot això podria tenir continuïtat. Què passa? Ara hi ha un greu problema econòmic, evidentment, un greu problema econòmic, és un problema greu, que ha sigut una mica l'herència de l'anterior junta, evidentment. Hi ha un problema esportiu també, perquè hi ha una disbauxa, hi ha unes discrepàncies en quant a quin és el model a seguir i quines són les persones que ho han de portar a terme, i per tant això no ajuda gens. El que és més important amb totes les coses és tenir una idea clara, i això és el que hi va haver durant anys i que ens va portar a ser el que vam ser. Quan aquesta idea no hi és, es van donant toms cap aquí i cap allà. Uns diuen una cosa, els altres en diuen una altra, uns opinen blanc, els altres negre, i les coses van com van. I aquesta és la sensació que dona el club en aquests moments, no? El més important és tenir una idea clara i trobar les persones que ho puguin portar a terme, tot això.
Perfecte. Joan Vila, ha estat un plaer la conversa, com sempre. Gràcies per atendre'ns i anem parlant. Una abraçada forta.
A tu, que vagi bé.
Let's go, girls.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 28 minuts de la tarda. Abans del debat, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Hem de fer un repàs dels millors moments del pas de Javier Tebas ahir pel partidazo, on va abordar situacions directament vinculades i relacionades amb el Barça.
Sí, la major part de les crítiques de Tebas es van centrar sobre Florentino Pérez, però va deixar cosetes sobre el Barça i la seva situació. Per exemple, la relació Tebas-Laporta. Millor que la relació Tebas-Florentino, però molt refredada després del que el Barça no assumés al fons CBC proposat per la Lliga. Tebas fa aquesta lectura dels primers mesos de Laporta a la presidència del Barça.
Con Laporta intercambié algún WhatsApp de hace unas semanas, pero personalmente no lo he vuelto a ver. Pues yo creo que fue desde poco antes de la operación de lo de CBC.
¿Le está defraudando Laporta como presidente?
No, todavía no tengo tiempo para valorarlo, ¿no? Yo creo que Laporta se ha encontrado un fútbol muy diferente al que cuando se fue. Casposo, viejo, y creo que ha venido a un fútbol muy industrial, muy empresarial, más riguroso, muy riguroso en el tema de cuentas, pero ya se adaptará.
s'adaptarà. Espera, la porta, aquest la porta 2.0 als nous temps que corren pel futbol. La pel·lícula d'Alfons TBC i la no inscripció finalment de Leo Messi per part del Futbol Club Barcelona és aquesta des de la perspectiva de Javier Tebas.
Cuando a usted le dicen Messi se va, supongo que eso es un palo tremendo.
Un valor fundamental, pero no imprescindible.
Si el Barça hubiera firmado, ¿podría tener a Messi?
En mi opinión, podría haberlo firmado, pero hay que pensar que el Fútbol Club Barcelona, hay que seguir lo que hablaba el presidente Laporta, fichó jugadores, que recuerde a Agüero, Depay, varios más. La pregunta sería, oiga, si no hubiese firmado esos jugadores, ¿podría estar Messi en el Barça? Pues también.
¿Usted cenó en casa de Laporta?
Sí, sí, sí.
¿Y en esa cena Laporta está dispuesto a firmar el...
Sí.
¿De esa cena Messi sale renovado?
No solo es que saliese renovado, es que al cabo de unos días yo recibí una llamada del presidente Laporta diciendo, oye, ¿podemos acelerar lo de CVC? El chico se está poniendo nervioso.
Y de repente el Barça se sale de esto y no renueva a Messi.
Yo ya le dije, mira, el día que salga y lo vea Florentino, lo va a intentar reventar, com així fue, i ell diu, no, jo tengo personalidad, no te preocupes. I aquí estamos.
Amb tot, el president de la Liga està més preocupat per la crisi institucional del Barça que no pas per la financera, encara que els números estan molt clars, sobretot de cara al proper mercat d'hivern.
Por la regla del 1x4, sí. Com ha podido fichar en el mercado de verano algunos jugadores, tiene que por cada 4 euros tendrá un euro más.
Tendrá que ahorrar mucho para poder fichar.
Pues bueno, no estoy en el día a día del Fútbol Club Barcelona, de lo que le queda por ahorrar. Ya lo dije en su momento, me preocupa más por las crisis institucionales que la propia economía del Fútbol Club Barcelona. No es bueno para conseguir patrocinadores, que sería mejor una situación de más tranquilidad y estabilidad.
Més tranquil·litat i estabilitat. Per cert que... Joan no. Javier Tebas va confessar que el Madrid necessitaria un altre president, tot i que la gestió econòmica blanca reconeix que és bona, la relació amb Florentino és absolutament nula.
Sí, sí, va ser molt dur amb Florentino Pérez, Javier Tebas ahir al partidazo. Un Florentino que ha parlat a les últimes hores del futur d'Mbappé, no?
Ha parlat dos cops. Aquest matí ha anat a veure la redacció d'un nou mitjà de comunicació. És un diari digital, es diu El Debate, la direcció és de Vieito Rubido, exdirector d'ABC, i parlant de molts temes, Florentino deixa una frase. En enero tendremos noticias de Mbappé. Esperemos que el 1 de enero pueda solucionarse todo. Són paraules posades entre cometes de Florentino Pérez als companys de El Debate. Aquesta frase, evidentment, deixa entendre que l'1 de gener el Madrid pràcticament anunciaria el fitxatge d'Mbappé, que tot estaria arreglat i solucionat perquè Mbappé seria lliure de signar amb qualsevol equip, i, evidentment, aixeca una polseguera que ha forçat els companys de Ràdio Montecarlo a localitzar Florentino Pérez. Ràdio Montecarlo ha localitzat el president del Madrid i el president del Madrid ha reculat. La frase del president blanc als companys del mitjà francès: mis palabras han sido mal interpretadas. Lo que he dicho es que hay que esperar al año que viene para tener noticias y siempre con respeto al PSG, és a dir, amb respecte al Sheikh Al-Taini, con el que tenemos buenas relaciones. És a dir, Florentino ha dit una cosa al Debate i després a Ràdio Montecarlo ha reculat una mica.
Se viene Culebrón. De seguida el debat a Esporscope.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Avui fem el debat, com cada dimarts, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan?
Muy buenas. Se llama el Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás? Bona tarda.
Bona tarda, Chato. ¿Qué tal, tu?
Bé, home, aquí estem. Amb una setmana més tranquil·la del que jo m'esperava. Jo pensava que estaria amb Koeman o destituït, o pràcticament destituït, i amb el nou entrenador i tal, i no. Al final, no.
Sí, hombre, l'última pirueta pues, va deixar això posat. A més, hi ha la sort que no hi ha futbol. Això seria fantàstic. Jo fa molts anys que ho dic referit a l'Espanyol, no? Que si no hagués futbol seria el millor equip del món. No amb aquesta setmana, efectivament, no? Sí. Però que tot és perfecte, tot està en una harmonia. A cony, surt la pilota i la pilota t'emprenya, no? Però, bueno, ara toca això. Ratificado. Pues, bueno, veurem aquests tres partits al Camp Nou com acaben i què és el que passa amb la ratificació. Si això sí, és sí. Més fil... Com ho hi ha allò? Más viejo que l'hilo negro.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Será paz duradera con Koeman, Emilio? En 4 días estamos igual otra vez.
No, hombre, yo creo que todo lo que se ha dicho, todo lo que sabemos y tal, es realmente un aparcamiento de una situación que dependerá de los resultados, y los resultados es posible que a corto plazo pues puedan ser los positivos para Koeman, pero todo el mundo tiene la sensación de que esta plantilla es una plantilla quebradiza como para poder aspirar a los títulos, cosa que ha dicho el propio entrenador, que es el que está al frente de la nave, ¿no? No sé, yo sigo viendo que se sigue lanzando mucha porquería sobre Koeman. Ahora veo que a la tesis del presidente de que no entrenan se añade la tesis de que Koeman ni siquiera da instrucciones, que me parece realmente esperpéntico y muy dañino, porque cuando tú denuncias de alguna manera que Koeman no da instrucciones y que los jugadores no saben qué hacer en el campo, yo creo que para hacer periodismo del bueno deberías de decir y contar y dar nombres y casos y situaciones y minutos de juego y partidos donde ha ocurrido eso, ¿no? Lanzar eso contra un entrenador del Barcelona sin desmenuzar realmente cuáles son los casos en los que los jugadores se han encontrado despistados porque no han tenido instrucciones del entrenador, me parece seguir disparándole al entrenador, desde luego.
Sí, sí. Perquè al final, Tomàs, per què creus que la Porta decideix mantenir-lo? Perquè no troba un altre que el convenci, pel tema econòmic, perquè realment creu que es mereix que l'home tingui més temps, per què? O per una mica de tot, potser, no?
Sí, una mica de tot, però el primer és el més... L'Emil ho va explicar l'altre dia divinament. Vull dir, si comença el noviazgo, dame 15 dies a ver si encuentro otra...
Clar,
és que dius que a partir d'aquí, pues no sé, noi. Pues clar, qui es posa davant d'aquesta nau? Complicat. Els 13 milions que hi ha dit que s'han de pagar. Pues cotia, amb un Barça d'èpoques enrere, pues seria calderilla. Ara és una muntanya russa. Pues mira, pues entre todos la mataron y ya se lo se murió, ¿no? Ahora estoy de acuerdo que dios, casco, tío, una cosa. Además de que ser héroe de Wembley y bla, bla, yo eso m'ho crec. I bueno, potser porque ya tengo unos años, ¿no? Yo crec que hay una serie de tíos que tienen al món de l'esport. Se'n va el Pau Gasol aquesta tarda. Y escolti, una cosa, aquí hi ha gent que estan per sobre. Oiga, tengo una mica d'humanitat, ¿no? Que no entrena, no da l'ordre, tal y cual, pues escolti, ya tira el muntanya baix, ¿no? I després pues, tot el voltant que fa córrer tota aquesta conya, pues, una mica de respecte pues, a un senyor, pues, pot dir, què fa? No ho fa millor? Pues, què vol que li digui? No?
Sí, sí, sí.
Busqui vostè Letó amb 20 anys, l'Iniesta amb 14 i el Puyol amb 10 i llavors fotrem un equip de collonut. I pues, mentre que tant, pues, ja en parlarem. Sí. És desagradable.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Està la teoria també del paraguas, Emilio, que, bueno, hay gente que dice, bueno, Koeman de momento es un paraguas no, para la Porta. No, lo que pasa que esa teoria... No, perdón, claro.
No,
Joan, es que voy ahí. Esa teoria cada vez se sustenta menos porque
acabado,
cuando tú decides mantenerlo, estás tomando una decisión que también te marca a ti.
No, pero es que, a ver, se ha acabado porque mañana, que es el día cumbre en el que se tira toda la basura sobre Bartomeu, que la merecerá en su grado enorme, mañana es el día en que conoceremos, veremos, palparemos, oiremos y veremos al gran CEO del Barcelona decir que el club está en ruinas, pero que el crédito de Goldman Sachs de 525 millones de euros, ahora he oído al señor Rouras decir que los socios tendrían que poner dinero para salvar al club y todo esto, pues mañana es el día en el que ya se acaba de lanzar toda la porquería sobre Bartomeu, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, pues o demandas o querellas, o yo no seré cómplice de todo esto que han hecho en las irregularidades y tal. Pero, llevamos 6 meses y medio y el presidente Laporta no ha tomado ninguna decisión. Ganó las elecciones diciendo yo soy la experiencia, yo sé cómo manejar esto, yo tal, ganó diciendo se quedaría Messi conmigo, ganó, todo lo que queráis. Pero yo creo que ahora que se empieza a llenar el Camp Nou, me da un poco la sensación de que algunas miraditas van a estar dirigidas al palco, eso es evidente.
Sí, sí, claro, porque mantenerlo, Emilio, es tomar una decisión.
Claro.
Pues tomar una decisión de la que tienes que responder, si no va bien.
Es o tomar una decisión o demostrar tu impotencia y tu antigüedad y tu desconexión para todos esos contactos y toda esa historia triunfante tuya, no poder encontrar un entrenador que traer aquí. Sí. Porque además, hay otra cosa, Joan, que no podemos olvidar, que es que el Barcelona está en una situación en la que ya empieza a decirle que no la gente, cosa que no había ocurrido en la historia del Barcelona.
Sí, clar. Ara parlàvem amb Joan Vilà de Xavi, Tomàs.
Sí.
Tu creus que si al final es pren la decisió de destituir Koeman, l'home és Xavi? O no té per què ser-ho?
Hombre, no té per què ser-ho, però després del rotllo que ens estan sentint des de fa no sé quant temps, del cruifismo i l'home que entengui això, i el 4-3-3 i l'estil i tot això, pues clar, escolti, un com aquest, no? L'Òscar García suposo que seria un tio que tindria una idea com aquesta. Mm. Bueno, pues suposo que sí, no? Que el Xavi és el que més sona. Vaig parlar un altre dia amb l'Òscar, em va dir, home, aquest té més nom que jo. Pues, m'he suposat que sí, sense haver entrenat a ningú, no? Però, sí, fino. Sí. Bueno, pues escolta'm una cosa, tot això de l'experiència, pues, el Guardiola i el Zidane s'ho van carregar, no?
Sí.
Van posar allà i mira com va acabar la cosa, no?
Sí,
sí. Sí, home, sí, semblaria que és això. Ara, jo també estic amb els que pensen que tot això no és el Barça poder fiar a braç, eh? Aquí no canvies l'entrenador i resulta no, que el Memphis de País és Romario.
Sí, sí, sí. La plantilla de què és, sí, sí.
Clar, la plantilla de què, vull dir que entreni 15 dies a cada equip de la Lliga Espanyola i farem 40 Ángeles Lakers de la millor època, no?
Sí.
Bueno, pues no sé, suposo que sí, no?
Mm. Emilio, ¿debería ser Xavi?
Bueno, yo lo que creo es que, ya que nos hemos puesto a hablar de paraguas, pues yo creo que evidentemente Xavi sería un paraguas ideal para esta situación. Es decir, yo creo que Xavi tiene su propio lobby periodístico, ¿no?, que lo mantendría pese a los resultados y que podría demostrar Laporta y quien lo trajera y él mismo, pues que es una inversión para un año y medio, dos años, tres años, y tal vez, yo creo que tal vez toda esta guerra con torpedos de todo tipo que se está lanzando sobre Koeman, pararía totalmente porque hay muchísima gente que no se atrevería con Xavi.
Sí, sí. Perfecto.
No. I ara el clàssic, deixem acabar-ho, ja el sí. Clàssic, que clar, l'Espanyol ha guanyat el Madrid, eh?
Sí, sí.
Ara, vinc que vingui aquí al matí, 1-3, ja com l'any passat, sí, sí. Llavors,
potser ja deixeu
el nuevo paraguas deixa a la
Mària. Surt volant, sí, sí, sí. En fi, senyors, que ho deixem aquí de moment. Emilio, Tomàs, moltes gràcies, eh?
Bé, a tu.
Anem parlant, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes.
Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
És molt important sempre guanyar un equip tan important com el Real Madrid. Quan es guanya i sobretot deixes aquestes bones sensacions, la victòria pot ser millor, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Esports Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ir donde no cede el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es...
3 i 42 minuts de la tarda. Seguim a Esports Cope parlant ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hem canviat el DJ o què? Bona tarda.
Sí, hem canviat el DJ.
M'agrada.
T'agrada el nou DJ?
Molt, molt.
Està bé, està m'encanta. Bé, està bé. Escolta, protagonista avui de l'actualitat blanquiblava, Adrià Pedrosa, no?
Sí, perquè segons hem pogut saber aquí a Esports Cope, l'Espanyol té intenció durant els propers dies barra setmanes, després de definir una mica els terminis de l'oferta, proposar-li a Pedrosa augmentar, ampliar i millorar-hi el contracte que té amb l'Espanyol fins al 30 de juny del 2023. No tenim pressa, perquè encara li queden dues temporades quasi completes per acabar la seva relació amb el club. Però Pedrosa és un futbolista que mereix una millora de contracte, l'Espanyol ho sap, l'Espanyol ha de marcar una mica en quins límits i en quins terminis ho farà, però es posarà en contacte amb el seu agent, que és el pare de Juan Mata, i a partir d'allà començar a intentar negociar la renovació d'un Adrià Pedrosa que està encantat de ser aquí, està tractant-se amb un coach per tal de millorar també l'aspecte psicològic i avui, curiosament, ha passat per sala de premsa. Parla Pedrosa del calendari que té l'Espanyol a partir d'ara, molt més suau, eh? Cádiz, Elche, Getafe i companyia a l'octubre.
Sí, exacto, lo que tú dices, son equipos que muy guerreros, muy peleones, donde cada minuto hay... lo dan todo y tenemos que estar con la dinámica que llevamos. Sí que es verdad que ganar al Madrid nos va a dar un plus, pero eso no quiere decir que llevamos trabajando mucho tiempo bien y sobre todo como ya el año pasado tuvimos a este míster, ya tenemos los conceptos claros y hay que irlo sacando cada partido.
Ho juga tot a l'Adri amb Vicente Moreno, Didac Vilà, doncs és més comodí perquè que una amenaça real a la titularitat per un Pedrosa que parla de la millora que ha tingut, sobretot atacant i no defensant.
Bueno, como tú bien dices, a mí se me caracteriza un poco más por el ataque. Sí que es verdad que, sobre todo con este míster, lo que me trabajaron desde el principio, aunque la gente se piense que es donde floqueo en defensa, lo que me trabajaron es el ataque, que cada vez que controlaba me fuera para arriba, porque con la velocidad que tengo, tengo que desbordar las líneas y pues a lo mejor sí que hacer poquito más de hincapié en la fase defensiva, pero yo creo que en estos años que llevo aquí ya en primera, el año pasado en segunda, estoy mejorando mucho y al fin y al cabo soy joven y tengo mucho margen.
Demà més feina, cal recordar que l'Espanyol farà festa dissabte i diumenge.
Gràcies, sí, que t'ho passis bé al cine, eh?
Molt bé.
Vas a veure el 007, no?
Sí, 007, bon resultat.
A disfrutar.
Adéu.
Que vagi bé. Adéu. Ara un apunt del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Sempre s'ha de veure la gent... James Bond, sí senyor, aquesta sí, última, senyor. Eh? Un punt més romàntic, ja està, fent sí. Aquí mig spin.
No sé si serà missió impossible o no pel Girona salvar-se aquesta temporada.
Camí porta, eh?
La cosa es complica cada vegada més, eh?
Sí, ahir la derrota que pot ser previsible davant el que és el nou líder de segona, l'Almeria, per 1-2. Un Girona que, després de perdre, cau al descens, és 19è, amb 8 punts, els mateixos que el Lugo, que és l'equip que marca el tall de la permanència. És un 8-24 pel conjunt català, que està en una situació, com apuntaves, molt delicada. Davant l'Almeria, ahir va arribar a empatar el gol inicial del conjunt andalús, ho va fer Bernardo en una jugada d'estratègia, i Mitchell, el tècnic del Girona, va utilitzar un 4-3-3, i ara, clar, pensa en solucions que passen per canviar de sistema, un canvi de peces o les dues coses.
Estamos en una situación que no es la idónea, no es la que queríamos, pero es la realidad y tenemos que pelear cada punto. Tenemos que ser un equipo muy fuerte. Saber que tenemos 8 puntos en 8 jornadas es un bagaje muy, muy pobre para lo que queremos ser. No me canso de repetir que quiero darle la vuelta a esta situación y quiero poner la primera piedra yo para que el equipo vaya hacia adelante. No tengo miedo a mirar la clasificación.
Deia Mitchell a la prèvia que volia que aquest Girona-Almeria servís com a punt d'inflexió. No ha estat així, i amb aquest 8-24, proper partit, enfrontament directe ara mateix per la permanència. Lugo-Girona, dissabte 4 de la tarda. Ara només es pot pensar en això a Montilivi, en la permanència segona.
Molt bé, cita clau pel Girona contra el Lugo, la propera a la Lliga, més futbol. Avui comença la Champions femenina. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Arrenca el Barça la defensa del títol a l'estadi Johan Cruyff a partir de les 9 de la nit, rebent l'Arsenal.
Una bona pedra de toc pel debut de les vigents campiones, nit de Champions, amb prop de 4.000 aficionats al Johan Cruyff. El 60% de l'aforament permès, queden poques entrades a la venda de les que no han reservat els socis. A més, en festa prèvia, perquè la UEFA farà entrega dels guardons com a millors jugadores de l'anterior edició, Alexia Putellas, Sandra Paños, Irene Paredes i Jennifer Hermoso. En una Champions en format renovat, on no es poden despistar, és una fase de grups amb 4 grups de 4 i només els primers passant a quarts. En el grup del Barça està, a més de l'Arsenal, el Hoffenheim i el danès Koge. Jonathan Giraldes recupera 4 lesionades. Sandra Paños, Jenny Hermoso, la pichichi que torna després de 2 mesos de lesió, Leila Wahabi i Andrea Pereira. L'única baixa és Andrea Falcón. L'equip té màxima ambició per repetir Champions i una de les capitanes, Marta Torrejón, assegura que són el rival a batre, però no les favorites.
És una competició molt complicada, hi ha rivals molt bons. Tenim al davant un Arsenal que ha començat molt bé la temporada, que està a un gran nivell. Serà un partit molt complicat i hem de mirar-ho així, no? Cada partit, sobretot en aquesta classificació, sumar de 3-3 i arribar al més lluny possible.
S'estrena com a primer tècnic Jonathan Giraldes a la Champions. Explica que hauran d'estar molt atentes al potencial ofensiu de les angleses amb el trident format per Miedema, Mit i Little.
En aquest moment hem de compensar molt bé els atacs. I és cert que l'Arsenal té jugadores a dalt com la Miedema, Met, Little, que quan recuperen la pilota, amb aquestes transicions es poden fer mal. I el que hem de fer és evitar això. Per tant, l'alçada, sobretot de les nostres laterals, pot ser una de les claus pel partit de demà. Més que res, perquè necessitem atacar bé i defensar bé. I el fet de defensar bé implica atacar bé.
Davant l'Arsenal, de trist record, va ser precisament el rival del Barça fa 9 anys en el debut al 2012 a la Champions, en una eliminatòria que van guanyar les angleses per 7-0, però han canviat molt les coses des d'aleshores.
Ha canviat afortunadament molt el panorama. Sílvia, gràcies.
Adeu.
I per tancar futbol hem de passar per Lleida amb el company Sergi Tor. Hola, Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que la Guàrdia Civil s'ha presentat aquest matí a les dependències del club de Lleida. Què ha passat?
Sí, fins i tot ha estat a l'entrenament, de Gabri, un ex blaugrana, és a dir, s'ha personat hasta l'entrenament els jugadors parlant amb membres de la Guàrdia Civil i també d'inspectors de treball. Sobretot han parlat amb membres d'inspectors de treball. Aviam, explico ara, tot arranca d'una investigació del jutjat número 1 de Lleida, anomenat Operació Strike 11. L'origen de la investigació són 6 denúncies de jugadors de la passada temporada perquè el club presumptament hauria falsificat la seva signatura. Estaríem parlant d'una falsetat documental en contracte. A més, també la Guàrdia Civil vol investigar part de les nòmines que presumptament no serien declarades i, per tant, es pagaria amb diner B, és a dir, diner diner negre, el que significaria a hores d'ara, en aquest cas, un frau a la seguretat social. Acaba de fer públic a hores d'ara un comunicat al Lleida Esportiu, amb la qual diu que ha rebut una inspecció de treball, motiu pel qual els inspectors s'han personat amb agents de la Guàrdia Civil i que han parlat amb tots els treballadors del club. En cap cas s'ha realitzat a cap escorcoll de cap mena, segons el club. Els inspectors han demanat al club una sèrie de documentació que s'haurà de presentar en un termini de 15 dies a inspecció de treball.
Déu-n'hi-do. Sergi, gràcies.
Una abraçada, Joan.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora, más que nunca, necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno.
Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
La química, viróloga, investigadora Margarita Del Val está esta mañana con nosotros. ¿Ha podido usted adivinar algo más en prospección de lo que está por venir?
Desde luego estamos en una situación mucho mejor que antes y además en España se ha vacunado con mucha cabeza. ¿Sabes?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Este otoño con nuestros viajes senior, disfruta de los destinos más seguros de playa interior al mejor precio. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
El próximo lunes 11 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en Colombia con la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides. El lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Avui, Albert, has vingut amb pajarita perquè te'n vas al Liceu.
Sí, he portat l'smoking, li he hagut de treure la pols perquè no l'utilitzo habitualment i si anem, com diu el tòpic, és que m'agrada molt aquesta construcció, aquesta frase, un marc incomparable.
Sí, home.
Com és el Gran Teatre del Liceu, hem d'anar, a més, a l'alçada d'un esdeveniment i d'un jugador com Pau Gasol. Serà difícil estar, sobretot, a l'alçada. Hem d'anar amb tratge, no, Batllori? Jo no deixaria entrar avui a ningú que no vagi amb tratge.
A veure què explica, no?
Sí, el que explicarà Pau Gasol, si no hi ha un gir, i que no n'hi haurà, de 180 graus, és que retira. Mm. És a dir, que amb 41 anys que té el bo de Pau Gasol, decideix, per molts motius que ell donarà a conèixer, però bàsicament el sabem, les lesions, el fet d'haver tingut una llarga i exitosa carrera professional, doncs fan que ell ara mateix, i també un tema familiar, decideixi penjar les botes, decideixi posar punt i final a la carrera com a jugador de bàsquet, que també saps que som curtplacistes i mirem el que és el present, però sobretot el futur a curt i mig termini, que també li preguntarem, té moltes coses a fer Pau Gasol. Però vaja, que ha convocat a tothom, els mitjans de comunicació, que som els menys importants, però també l'altaveu per donar a conèixer una notícia d'abast mundial, d'abast global. Estarà la seva família, els seus amics, coneguts, saludats, personalitats, i dic un esdeveniment d'abast global perquè és a les 5, serà una mica més tard, 5 i 20 començarà quan en el seu país d'adopció, els Estats Units, comença a despertar aquest dimarts. O sigui que avui és el dia Pau Gasol. Insisteixo, no només a Barcelona, es fa al Teatre del Liceu, però vaja, que a través d'aquesta casa i a través de diversos canals podreu seguir el que és el comiat del que ha estat la seva vida com a jugador de bàsquet de Pau Gasol.
Estarem molt pendents també del que passi al Palau, que juga el Barça avui, partit de Lliga CB, a partir de 8:45 davant del Saragossa.
Sí, un partit avançat de la 6a jornada de la Lliga Endesa, que recordo s'havia de celebrar el cap de setmana setmana del 17 i el 18 d'octubre, però coincidia aquest partit amb l'Assemblea de Compromissaris del Futbol Club Barcelona i s'ha avançat un conjunt al blaugrana que arriba invicta, afronta el que és el novè partit de la temporada entre totes les competicions i l'al·licient, que defensa el liderat de la Lliga Endesa al Barça, perquè recordo que està empatat el conjunt de Jessica Vicius amb aquest 4-0, victòries derrotes amb el Real Madrid, és a dir, que si el Barça guanya pot dormir com a líder en solitari de la Lliga Endesa. El rival, el Casademont Saragossa, doncs, arriba després de dues derrotes seguides, és nou a la classificació i continua, i és una bona notícia, tenint l'única baixa per lesió d'Àlex Abrines. 8:45, haurem d'estar atents a aquest partit perquè serà el primer partit després de l'anunci oficial del comiat de Pau Gasol. Sempre atents als partits del Barça, però jo crec que avui mirem amb lupa, quedem-nos amb els detalls. Barça, Casademont Saragossa, 8:45.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Ara motor, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
S'ha presentat una nova edició aquest matí del Rally Catalunya.
La 56 Rally Catalunya Costa Dorada se celebra del 14 al 17 de octubre y transcurrirá por tierras de Tarragona en 17 tramos, todos de asfalto. Este año la FIA no ha permitido hacerlo mixto y se ha optado por el asfalto en lugar de asfalto y tierra. La prueba comenzará el jueves por la tarde en Salou y pasará por localidades como La Granadella, Vilaplana, La Ribarroja, Santa María o Riu de Canyes. Al final está previsto el domingo también en Salou. El presidente del RAC, Josep Mateu, ha destacado las novedades de los tramos.
Volveremos a ofrecer una carrera exigente. Ofreceremos al público 17 tramos y ya veréis que son espectaculares. Tramos nuevos, como el de la Granadella, y otros que vuelven con una configuración distinta y totalmente novedosa.
La edición de este año es la número 30, en la que la prueba es valerera para el Mundial. De hecho, el principal aliciente es que dos de los 88 pilotos inscritos, Sebastián Ogier y Elfyn Evans, se juegan el título en la máxima categoría World Rally Car. A falta de dos rallies, el francés es el líder del campeonato con 24 puntos sobre el británico, así que si le saca 6 puntos o más de diferencia, se proclamará campeón del mundo. Amén de Ogier y Evans, la única posibilidad de victoria española es la de Dani Sordo, que suma 8 podiums en la prueba. El piloto cántabro reconoce que circular íntegramente por asfalto va a marcar el rally catalán.
Bueno, hay que salir a tope desde el principio. El asfalto pues es un poco más exigente que la tierra. Tienes que tener un coche que vaya muy bien de puesta a punto, que tengas mucha confianza. Hoy en día ya todos los pilotos corren mucho en asfalto, los coches van muy bien. Hay que salir a tope desde el principio porque al final, si no, ya en el momento que te quedes un poco atrás en el asfalto es muy difícil de recuperar tiempo.
Cuestiones a tener en cuenta, el parque de asistencias ubicado en PortAventura está cerrado al público en general y en los tramos cronometrados se exigirá distancia de seguridad y mascarilla a los espectadores.
Perfecte, hay una última cosa, en vol, que ya está el Barça a Doha para afrontar a partida de mal a Superglobe.
Sí, donde mañana comienza la defensa del título de campeón de la Super Globe, que es algo así como el Mundial de Clubes de Balonmano. El viaje estuvo marcado por la pérdida del enlace entre Doha, Qatar y Jeddah, que obligó a la expedición a permanecer 6 horas tirados en el aeropuerto hasta que por fin llegaron a la ciudad saudí a las 5:00 a.m. Problemas logísticos al margen. El equipo se enfrenta mañana al Zamalek egipcio en los cuartos de final de una competición que los azulgrana han ganado en 5 ocasiones, las 3 últimas de forma consecutiva. El año pasado no se jugó por la COVID. El técnico Antonio Carlos Ortega avisa del gran nivel que hay en la competición.
Es un torneo muy difícil y muy bonito, ¿no? Hay rivales de muchísima entidad, rivales desconocidos, con los que a lo mejor equipos europeos no están acostumbrados a jugar mucho y son muy incómodos y como tú has dicho, el Barça siempre va con la intención de intentar competir con todos los títulos, pero no podemos ir pensar más allá que el partido de cuartos por ahora, ¿no?
Regresa la convocatoria en Gesan, pero Cindric es baja. En caso de clasificación, el Barça se enfrentará el jueves en semifinales al ganador del Al Nur Piñeiros.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
Gil, superstar. Ho veus, Batllori? Ho veus com això funciona? Primer es truquen per telèfon, després es veuen, avui s'han vist una estoneta, la porta i Koeman, i ara és qüestió de que es dediquin temps l'un a l'altre. Ja està, això funciona. Tranquils, avui no parlarem de Tinder, eh?
Millor.
Batllori, si et sobressin 6 hores i 40 minuts, què faries?
Home,
és molt de temps, eh?
M'hauria de pensar millor.
N'hi ha no per 3 maratons, n'hi ha per 80...
Una marató no faria, ni 2 ni 3.
Bueno, companys ja del diari The Sun han enxampat a membres de la seguretat privada de Cristiano Ronaldo mirant de posar benzina al seu Bentley. Saps que a Gran Bretanya, amb això del Brexit, doncs tenen problemes d'abastiment de benzina. ahí tenéis lo que habéis votado. I això, després de 6 hores i 40 minuts de cua a la benzinera, van haver de fer marxa enrere perquè no quedava benzina pel Bentley de Cristiano Ronaldo. Visca el Brexit, Batllori. Última hora.
Última hora.
Bartomeu, l'agència EFE ha tingut accés a la declaració ahir de l'expresident del Barça, que li va dir al jutge que no coneixia cap dels comptes que han suscitat la demanda, ni va donar ninguna instrucció per res a l'empresa Nice Stream, i hem de destacar que des d'avui la porta nou del Molinón porta el nom d'Enrique Castro Quini.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les 4.